Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Les tasques de restauració del retaule del Corpus Christi de la Catedral de Girona han portat a la descoberta d'un vitrall medieval de gran relleu per al patrimoni cultural gironí i català. Aquest serà el tema central del programa d'avui, que comença, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. El camí dels Reis acaba a Betlem. He comentat en diverses ocasions que el camí dels Reis no acaba al Palau d'Herodes, sinó a Betlem, reconeixent Jesús, adorant-lo i oferint-li aquells presents que simbolitzaven el seu reconeixement. Ho repeteixo molts anys després de contemplar les cabalgades i escoltar les explicacions de l'animador o locutor que explicita els seus noms, el seu origen, anima a acollir cada rei i el seu seguici amb el cant dels tres reis. Però quasi bé mai, he escoltat que s'anomeni Betlem i el naixement de Jesús. Per tant, s'escolta d'on venen, a on s'aturen, per preguntar sobre el rei esperat dels jueus, que es disposen a repartir regals, però no s'escolta a on acaba el seu camí, a on es dirigeixen i per què. És a dir, no s'anomena Jesús, que és el destí final del camí, tal com explica la narració de Sant Mateu. Els infants i també altres persones que no coneixen la narració evangèlica poden pensar que aquests personatges només venien a repartir regals als infants i que aquesta era només la seva finalitat. Tot plegat no contribueix a conèixer la cultura religiosa cristiana i tampoc la cultura en general. Constatant que sovint els animadors de la festa no expliciten la finalitat de la narració, cal que siguem nosaltres, també els pares, avis, que comentem tota la narració. Pot semblar un fet sense importància, però l'oblit de Jesús, del seu naixement, del perquè de la recerca dels reis, del sentit dels regals, no contribueix a entendre la festa. No es tracta de fer un sermó, però sí d'explicar la narració. Per això és important les explicacions familiars que es poden fer servint-se del pessebre, de les figures dels reis, de l'estel, del camí fins al portal. Recordem el significat de la narració segons l'Evangeli. D'aquest fet en diem epifania, que significa manifestació esplèndida i joiosa. Es tracta, doncs, de la manifestació joiosa de Jesús a tots els pobles, representats per aquells tres personatges arribats a Betlem per adorar-lo, després d'un llarg camí i seguint un senyal per ells important, un estel. Avui tornem a celebrar el Nadal posant l'accent en el fet que Jesús ha nascut per a tothom i tota persona, sigui qui sigui, l'ha de poder trobar i adorar. La narració remarca que Jesús ha nascut per a tots els pobles i no només per al poble jueu. El camí dels reis cap a Jesús és imatge del camí que ha de fer tota persona si el vol trobar. L'estel és el senyal significatiu que ens fa posar en camí de recerca. El senyal serveix per motivar la recerca i per això ha de ser interessant, ha de moure, ha de provocar fer camí o la recerca. A la recerca o camí hi ha dificultats, foscors, i cal preguntar i deixar-se aconsellar. En algun moment, preguntem en llocs que no en saben res, com el Palau d'Herodes, perquè semblaria que els importants i els oficialment savis ho han de saber. Però no és així. Finalment, caldrà preguntar a les Escriptures la paraula de Déu, i aquí sí que hi trobarem la resposta que ens continuarà animant a la recerca fins a trobar-se amb el Senyor. En la trobada hi ha alegria, adoració i oferiment dels propis regals. Els reis avui deixen regals als infants perquè els recorden Jesús, però deixen ben clar que el millor regal és que es troben amb Jesús. Joiosa festa de Reis. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de les parròquies de Figueres. Benvingut, mossèn Miquel Àngel.
Hola, bones festes.
Bones festes. I li hem demanat que ens faci la carta als Reis. Quan vulguis, l'escrius.
Benvolguts, Reis d'Orient. Us demanem que ens porteu les vostres ganes de trobar Jesús, les ganes de posar-nos en camí, com vosaltres, d'obrir camins. Porteu-nos la vostra capacitat d'estudi per descobrir l'estrella diferent que porta a Betlem. Porteu-nos la vostra lucidesa per seguir una estrella que no porti a cap palau ni a cap mansió, sinó a una humil cova dels afores, i reconèixer que allà, sorprenentment, hi pot haver la gran manifestació de Jesús, l'epifania a tots els pobles representats per vosaltres. Ens fa falta la vostra voluntat d'aprofundir en l'estudi, de no ser superficials, de saber discernir les coses. I ja que porteu or, encens i mirra, mireu, com a or, ens anirien molt bé els valors que no es compren ni es venen, amb diners. La fe, l'esperança, l'amor, que serà definitivament d'allò que serem jutjats. Com a encens, porteu-nos més intensitat en la vida de pregària, que les ales de la pregària ens elevin per damunt de les coses mundanes. I com a mirra, ajudeu-nos a saber assumir la nostra fragilitat humana, que sapiguem estar al costat de la gent més vulnerable, que necessita companyia i ajuda. Finalment, doneu-nos la capacitat d'esquivar, com vau fer vosaltres, la persecució d'Herodes, de tots els Herodes del món, que no tenen cap interès pel bé del poble ni per descobrir Jesús, sinó només per dominar els altres, per condemnar els que no pensen com ells i per aprofitar-se de la bona fe de la gent. La bona gent senzilla, com els pastors de Betlem, capaços d'admirar-se d'un Déu tan humà i tan proper.
Tots els que fem aquest programa us desitgem unes bones festes.
Les tasques de restauració del retaule del Corpus Christi de la Catedral de Girona, ubicat a la capella de Sant Martí i Sant Francesc de la catedral, han portat a la descoberta d'un vitrall medieval de gran relleu per al patrimoni cultural gironí i català. També en parlem aquí a Església Viva. Ho farem avui amb Anna Santolària, restauradora de vitralls. Benvinguda, Laura. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Bé, ha estat una notícia que ha saltat a molts mitjans de comunicació per la seva importància. Per què és tan important aquesta descoberta d'aquest vitrall medieval?
Bé, doncs perquè els vitralls medievals o no normalment sempre estan molt a la vista, se'ls coneix, se'ls ha tractat durant segles, se'ls ha restaurat i han tingut contacte amb el món exterior, diguéssim aquest. Per sorpresa de tothom, estava amagat a darrere d'aquest retaule i fins que no s'hi va muntar una bastida per netejar el darrere d'aquest retaule, doncs no es va poder descobrir que s'havia conservat allà amagat.
I per què estava amagat a darrere d'un retaule?
Bé, perquè les èpoques canvien, els estils artístics canvien i en el Renaixement, això de tot el l'època medieval no els interessava gaire i van decidir que era molt millor posar un retaule renaixentista amb un cert grau de barroquisme al davant, que va ser el mestre Antoni Coll qui el va fer. I llavors aquests vitralls, que potser en aquell moment ja estaven una mica malmesos, van decidir que no els interessaven ja i els van cobrir. Hem tingut la sort que només els van cobrir, perquè normalment quan posaven un retaule en una capella i el vitrall de darrere estava ja malmès, el que es feia era desmuntar-lo i aquests vitralls desapareixien totalment o parcialment.
Ja. Yeah. Parlant-nos una mica de com és aquest vitrall. Es diu vitrall figuratiu i dels més importants, o el més important de medieval del patrimoni cultural català.
Sí, el que dèiem és que si realment aquest vitrall, tal com han citat alguns experts, pot datar del primer terç del segle XIII, estaríem parlant realment d'un vitrall realment antic en les parts. Aquest vitrall està dividit en dues parts, en dos mestres vitrallers d'èpoques diferents. Hi ha una part que es pot considerar gairebé romànica, estem allà al límit entre el romànic i el barroc, i el gòtic, i una part que és clarament gòtic internacional. Aquesta part més antiga representa la vida de Crist, és un cicle gairebé complet de la vida de Crist, i realment, si data d'aquest moment, del principi del 13, estaríem parlant del vitrall figuratiu més antic de Catalunya.
Com és? Què hi ha dibuixat?
Com més? Sí, no, ja era comú de dibuixar figures. El que passa que a Catalunya els més antics que conservem estan a Santes Creus i són d'un monestir cistercenc, que en el cister no es representaven figures, i per tant són geometries el que tenim.
És un pessebre, no?
Sí, ja tenim la nativitat sencera, en molt bon estat, i ha aparegut ara el Nadal, que ha sigut bastant ideal.
Tu parlaves a la roda de premsa de què costa de creure d'haver-lo trobat, no?
Les dimensions d'aquest vitrall costen de creure, perquè sí que fa 100 anys, el 1922, penso, a Santa Maria del Mar es va descobrir darrere d'un mur, d'una tàpia, dos vitralls medievals, però eren dos vitralls, vull dir, dos plafons de dimensions similars a les que tenen les escenes de la nativitat i la visitació que tenim a Girona. Però a Girona tenim nativitat, tenim visitació i anunciació, tindríem una anunciació als pastors, també tindríem l'adoració dels reis, quatre plafons que representen Sant Martí i Sant Francesc, i a la part alta encara tenim la flagel·lació i la crucifixió. Per tant, serien 10 plafons en total el que es hauria conservat a Girona, dels quals només n'hem perdut completament un.
Això podríem dir que és com un regal de Reis, eh?
Més que això, sí.
Té 3 metres d'alçada, fa sí. 1,30 metres d'amplada. I com es va trobar?
Doncs perquè estaven en la primera fase de la restauració del retaule. Les restauradores Aia Roca i la Idoia Tantull van muntar una bastida, van fer muntar una bastida per accedir tant davant com darrere del retaule, perquè ara des de fa pocs anys, diguéssim, des del centre de restauració, quan es restaura un retaule no s'accedeix només davant, sinó que també es va al darrere i es fan neteges i consolidacions importants a la part de darrere del retaule. Doncs aquest trosset de bastida que es va posar al darrere per poder fer aquesta neteja va permetre accés, i va ser la Laia Roca que el 17 d'octubre, quan va enfilar-se per primera vegada en aquesta bastida, va descobrir tot el vitrall.
Bé, doncs, Anna, alguna cosa més de comentar d'aquesta descoberta?
No, bé, que això ens ha donat encara més punts de Girona per ser considerada una ciutat molt important en relació al vitrall, perquè ara ja tenim taula de vitraller i tenim vitrall que està vinculat a la catedral romànica, per tant, realment antic.
Gràcies, Anna Santolària, restauradora de vitralls, per estar avui amb nosaltres.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu, bones festes.
I després de parlar amb l'Anna Santolària, qui tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica és el senyor Joan Pinya, que és el director del Museu de la Catedral del Bisbat de Girona. Benvingut, senyor Joan Pinya.
Hola, molt bon dia.
Bé, és una gran descoberta, aquesta, ens ho deia Anna Santolària, no?
Exacte. Estem davant d'un capítol important dins de la història del vitrall català. No, fins i tot internacional, no? Perquè també hem vist que la pròpia notícia ha tingut impacte internacional, per tant veiem que també desperta interessos fora de les nostres fronteres.
Sí, jo li deia que era com un regal de Nadal, perquè ens pots descriure com és realment aquest vitrall? El dibuix com és?
Sí, la imatge que més s'ha ensenyat aquests dies ha sigut la de la nativitat, no? El plafó que mostra la nativitat. I això ha despertat que molta gent considera que aquest era el vitrall, no? Però en realitat aquest és un plafó de 10. O sigui, hi ha 9 plafons més que conformen un vitrall de 3 metres d'alçada i més d'un metre d'amplada. Per tant, és un vitrall gran i impressionant.
Jo, el que m'estranya és que s'hagi conservat tan bé, no?
Sí. I en realitat la tècnica que ha permès de conservar-lo també és la de l'oblit. És deixar-lo, i com que ningú l'ha tocat, ningú hi ha passat, ningú hi ha fet res, en allà ha quedat. I per sort, el qui va fer aquest vitrall va utilitzar materials molt bons, un plom molt bo, no? I això ha permès que, dins les condicions de la catedral, que de per si també ja són climàticament molt, molt estables, ha pogut, mira, perdurar en el temps fins als nostres dies.
Es pot dir que és del segle XIII-XIV?
Sí, ja els experts estan força conformes en que ja la part superior i inferior del vitrall seria de principis del segle XIII, i la part central, on hi ha els dos sants titulars de la capella, Sant Martí i Sant Francesc, del segle XIV. Es nota molt, tècnicament són molt diferents, el que tenen la coincidència en que tot, tant els d'una època com els altres, són de tècnica excel·lent. O sigui, són d'una qualitat artística i tècnica molt i molt elevada. I a més, aquests que diem que són de principis del segle XIII, per descomptat que això implica que serien de l'antiga catedral, de la catedral romànica. Per tant, aquesta catedral tindria vitrall, els quals no es van fer malbé quan es va derruir per construir la nova catedral, sinó que es van reaprofitar.
S'ha de restaurar alguna part d'aquest vitrall?
Bé, en realitat, aquest vitrall, ara l'únic que se li ha fet és de treure la pols superficial. Se li ha fet una neteja d'un gruix impressionant de pols, de tants anys d'acumular, però no s'ha restaurat. I ara el que hem vist, tot i que a les fotos es veu un vitrall preciós de colors, en realitat encara té molt de gruix de brutícia. I a més també hi ha parts molt dèbils. Fins i tot hi ha alguna part, hi ha dos plafons que han perdut la meitat del plafó, i hi ha tot un plafó, el dels peus del Sant Martí, que s'ha perdut completament, però tenim guardada una caixa amb tot de fragments que hem trobat en el terra. Per tant, pot ser que acabem podent muntar algun d'aquests plafons, o si més no, completant-los una miqueta més.
I ara, Joan, què en farem d'aquest vitrall?
Què en farem? Tornar-lo al seu lloc segur que no. Perquè posar-lo darrere del retaule que l'amagava i tornar-lo a amagar, això segur que no. Per tant, aquest debat de si tornen al lloc original o van a un altre lloc, no hi serà. És segur que aniran a un altre lloc. I aquest altre lloc, esperem, però ho hem d'estudiar, s'ha de rumiar molt, però esperem que sigui a un lloc on pugui estar a l'abast de la gent. I que la gent pugui veure aquesta joia, perquè, com bé dic, ja ho he dit, tècnicament és impressionant, la pugui veure ben a la vora i pugui apreciar tots aquests detallets que en la distància no es podrien percebre. Però hem d'estudiar quin seria el lloc idoni per exposar una peça d'aquesta magnitud.
El Museu de la Catedral seria un bon lloc?
Ja no hi cap més, ja no hi caben més coses en allà. Hauríem de pensar, aviam, si es pogués fer-li lloc o buscar alguna altra solució, aviam com ho muntaríem. Això et ben asseguro que tot l'equip, fins i tot tenim el propi senyor Bisbo, com va dir-ho en el dia de la presentació de la roda de premsa, rumiant-hi, aviam com podem fer-ho per poder lluir una peça com aquesta.
Si ara tindrem dues joies, no?, a la catedral, tindrem el tapís de la creació i ara aquest vitrall.
I el Beatus, i el Sant Carlemany,
sí, home,
i l'Arqueta d'Ixam. Sí, en realitat tenim la sort, els feligresos del Bisbat de Girona, que tenim una catedral amb un patrimoni riquíssim i que sembla que no es queda aquí, sembla que encara vol anar creixent i anar-se enriquint. Perquè, com bé dius, aquest vitrall estarà en el top de les peces del conjunt catedralici de Girona.
Aquest Nadal s'ha notat presència de turistes, de visitants a diferents parts d'arreu, d'Espanya, de l'estranger, amb motiu d'aquestes peces de Nadal al Museu de la Catedral?
Sí, ja cada any des de la xarxa de museus de les províncies de Girona fem unes campanyes de publicitat per les festes de Nadal i fem activitats infantils i regals, i amb així podem també comptar una miqueta quant de públic nacional, diguem-ne, bé, que és molt elevat, estem molt contents, no?, amb la recepció que té, però també veiem que de públic internacional hi ha molt en aquestes festes de Nadal. I justament tota la campanya d'hivern trobem que augmenta molt el públic asiàtic. Això també ens alegra molt, perquè és públic que ve de molt lluny i que triïn Girona com a la seva destinació i vulguin visitar la catedral d'aquest bisbat, això ens alegra moltíssim, perquè vol dir que realment som conscients que hi ha algun atractiu i que hi ha alguna cosa a veure-hi.
Suposo que el que més atrau és el tapís de la creació?
No, el que més atrau és el monument. El que més atrau és la catedral. Veure aquest immens edifici a dalt del turó, com el monument potser principal, no?, de la ciutat, és el més atractiu. I ja un cop hi són, descobreixen que aquest edifici, aquesta gran nau, té grans tresors patrimonials. I queden, la veritat, bocabadats perquè no s'esperen que Girona, no? No, una ciutat que potser no fa prou propaganda de la potència patrimonial que té, conservi tots aquests tresors. I que és veritat, que hi ha públic que potser una mica més culte o més refinat i coneix, no?, peces patrimonials i venen potser per en Carlemany, no?, per aquesta història en Carlemany, potser per el tapís, no?, o per altres peces que són cridaneres a nivell internacional.
Però, esclar, quan entren a dins, suposo que queden sorpresos del tapís de la creació, no?
Sí, no, el tapís de la creació, per descomptat que dins del conjunt de peces mobles, no?, petit format, diríem, fugint de lo que hi ha del monument, és l'estrella.
Quin tipus de turista a nivell nacional està visitant ara en aquests mateixos moments la catedral, eh? I exactament el que és el Museu de la Catedral?
A nivell nacional?
Sí.
Nosaltres tenim molt de públic català i molt de públic també de Madrid, de la capital. També, per descomptat, el públic majoritari no l'hauríem de comptar dins del nacional espanyol, sinó que l'hauríem d'anar a buscar al país veí, perquè nosaltres tenim una gran quantitat de públic francès. Potser és del públic estranger més nombrós, no? Una quarta part dels visitants que tenim són francesos. Per tant, això és remarcable.
Sí, hem de dir també, Joan, que visitar la catedral entra dins d'un pack, si es pot dir així, que hi entra també el Museu d'Art i la Basílica de Sant Fèlix.
Exacte. Sí, el que anomenem Girona Episcopal inclou la primera catedral, Sant Fèlix, la segona catedral, l'actual, i, finalment, el Palau del Bisbe. Per tant, per això, sota el nom aquest de Girona Episcopal, inclouríem aquests tres elements, que també no oblidem que en el Museu d'Art, en el Palau Episcopal, s'hi conserva també les taules de vitraller de la Catedral de Girona, que és un element més que també dona prestigi internacional als vitralls de la Catedral de Girona.
Molt bé. I ara més, amb la descoberta d'aquest vitrall, que ha estat notícia, doncs, a tot el món, no?
Sí, sí, ens ha sorprès molt l'impacte mediàtic que ha tingut a nivell nacional, com fins i tot les mencions que ha tingut a nivell internacional. Perquè, clar, també és veritat, no?, que no cada dia es troba un vitrall medieval. I, per tant, estem molt contents que hi hagi hagut aquest restó i s'hagi donat aquest prestigi a un patrimoni que a vegades no és gaire apreciat, no? És el patrimoni vitrallístic, que igual que d'altres, no?, com l'orfebreria o el moble, sempre queda per sota del patrimoni escultòric, pictòric o arquitectònic, que sembla que són els tres reis. I llavors queda una miqueta degradat tota l'altra. I, per tant, poder veure com el patrimoni del vitrallístic queda, s'eleva, no?, aquest impacte mediàtic, això ens dona molta esperança en poder donar valor, no?, a aquestes festes.
Quan podrem veure aquest vitrall?
Bé, ara tot just serà qüestió de començar a estudiar, no?, com es pot restaurar, fer-li les analítiques dels materials per poder fer una restauració com Déu mana, i sobretot, i molt important, serà trobar el finançament. Això haurem de veure si podem buscar finançament privat, algun patrocinador, o ens podem fer càrrec, però això, tot això ara mateix està en estudi.
Doncs moltes gràcies, Joan Pinya, director del Museu de la Catedral de Girona, per informar-nos també d'aquesta descoberta del vitrall medieval de 3 metres d'alçada i 1,30 metres d'amplada que va tenir ara fa poc. Es va descobrir el 17 d'octubre, però no ha vingut a la llum fins ara, fins a Nadal. Un autèntic regal de Nadal, oi?
Exacte. Bueno,
molt bé. Gràcies, Joan Pinya, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 5, missa a la Pera, presidida pel nostre bisbe francès, serà a les 11 del matí. Dilluns que ve, solemnitat de l'Epifania del Senyor, missa a la catedral, presidida pel nostre bisbe a les 11 del matí, després d'adoració al nen Jesús. També dilluns, missa a l'església de Sant Julià de Boada a les 12 del migdia. Dijous, dia 9, vetlla de l'adoració nocturna a les 10 de la nit al Temple del Sagrat Cor de Girona. I el dissabte de la setmana que ve, dia 11, jornades de reflexió, diàleg i pregària titulades Dissabtes amb tu, amb Cinto Busquet i Aurelio Cerviño. Serà el centre Mariàpolis Loreto de Castell d'Aro. Parlaran de Estimeu-vos els uns als altres, clau de volta de l'actuar cristià. Més informació a la pàgina web www.mariapolisloreto.org. I també dissabte, Escola de Formació dels Servidors dels Cursets de Cristiandat a les 8 del vespre al Casal Bisbe Cartanyà. Abans d'escoltar el significat de l'Evangeli, anem a donar la benvinguda als tres reis mags d'Orient que s'estan acostant de mica en mica. Amics i amigues, el nostre desig des d'Església Viva que els reis us siguin molt, molt, molt generosos.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Tenim ja aquí amb nosaltres a l'estudi mossèn Joan Torra, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, que ens portarà el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 5 de gener. Bons reis, mossèn Joan.
Gràcies.
Quan vulgui.
Aquest diumenge es pot resumir en una paraula, la paraula. N'hi podríem posar d'altres. Vida, llum, fill, fins a arribar a testimoni. En el pròleg meravellós del seu Evangeli, Sant Joan va voler resumir qui era aquell Jesús del qual començava a explicar-ne la bona nova. Jesús és, per damunt de tot, la paraula de Déu que parla amb veu humana als homes per donar-los vida per sempre, llum que no s'apagui mai. I això senzillament perquè és el Fill de Déu, testimoni de la vida de Déu, i ens convida tots a ser-ne. Tots hem rebut gràcia sobre gràcia. Trobar la paraula de Déu feta carn en Jesús il·lumina la vida i li dona sentit. Déu mateix es fa trobadís.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.